Nacho Ferrer, bon dia.
Hola, bona tarda.
Mira, mentre preparàvem aquesta entrevista amb la Núria a la redacció, teníem obert el guió i un company de la planta 15, de qui no diré el nom...
Digues el nom.
No.
Digues el nom.
No. El dirà.
No el diré. Sí que diré, el seu comentari va ser... Oh, un altre cop, el feminisme, pesades.
Digue'm el nom.
No te'l diré. Però estic segura...
Ho hem deixat... Pesat ell, no?
Clar, ho hem deixat estar aquí. Però estic segura que si li haguessin demanat, tu ets masclista, et considera masclista, m'hagués dit que no.
No.
Quants cops t'has trobat amb aquesta situació?
Doncs mira, afortunadament cada vegada menys.
Sí?
Perquè hi ha molta gent que comença a sentir vergonya, que és un dels objectius de dir aquesta mena de coses. Què més voldríem les dones i les feministes que deixar de ser pesades amb aquest tema? De fet, aquest és l'objectiu del feminisme, deixar de ser pesades per haver aconseguit els drets que ens mereixem. Per tant, aquesta persona ha de desenvolupar una mica més el seu cervell de mosquit i arribar a determinades conclusions. No tothom és capaç i ni tan sols a RAC1.
No, ni a RAC1 ni fora de RAC1, perquè la Núria també es va trobar amb un altre exemple, eh?
Sí, estava llegint el llibre, vaig enviar una fotografia a un company i em diu, i a sobre et llegiràs el llibre sencer? I dius, però serà possible?
Sí,
en molts àmbits diferents
també
passen.
Has de pensar que els homes llegeixen molt pocs llibres, bàsicament llegeixen diaris esportius. Això no ho dic com una cosa d'humor, sinó que estadísticament és així. Les dones som consumidores de cultura majoritàriament i som majoritàriament lectores, per tant entra dintre del grup estadístic.
Suposo que has tingut lectors homes.
Sí, molts.
Sí? Molts. I el retorn quin és?
Boníssim, jo en general he tingut un retorn boníssim d'homes i dones que s'han llegit el llibre, que és moltes gràcies. I sobretot una cosa que a mi em feia molta por a l'hora d'escriure'l, que és que jo pensava que estava dient moltes obvietats, perquè jo aquest tema fa molts anys que hi treballo, que estic observant com funcionem com a societat, etc, etc, i em semblava que estava dient moltes coses que tothom veia, i no és així, no ha estat així. Per tant, molta gent ha pres, que és la voluntat del llibre, consciència de totes les coses que no estan funcionant per les dones a un nivell molt quotidià, no?
Clar,
i això és molt bo.
És que no som conscients perquè és que ens han educat, hem crescut amb això, amb aquests patrons.
Sí,
llavors,
sí.
Jo crec que d'entrada, almenys jo he vist que jo sóc masclista.
Tu ets masclista,
crec que he reproduït patrons i esquemes i costums i maneres de fer masclistes.
Clar, no te les has qüestionat i les has... Sí, això també passa amb el racisme, no? Per exemple, el que passa que el racisme està molt més mal vist, no?
Sí.
En canvi, el masclisme és molt més permissiu.
Encara no.
Però és veritat que un dels grans problemes que té el masclisme, el feminisme, diguéssim, és que moltes dones són masclistes justament perquè han heredat durant segles i segles aquesta cultura heteropatriarcal, no? I per tant, ens l'hem menjat amb patates i segurament les vostres mares han estat més masclistes del que sou vosaltres i hem d'anar fent aquests esforços per netejar sobretot la generació ara de nenes més petites que no es trobin amb tot el que els hi ve sobre i que nosaltres mateixes hem patit.
Tu has estat masclista?
Jo no, jo diria que jo no, perquè jo tinc una consciència des de molt petita. Jo vinc d'una família amb molts germans, he vist de dintre casa la diferència entre germans i germanes i sempre m'he rebel·lat contra la condició de dona que ens han volgut donar, no? Llavors no tinc molta consciència. Segurament, en algun moment hauré tingut algun tic d'això que dèiem que se t'escapa, però tinc record de tenir una consciència feminista des de molt petita.
De fet, ara ho parlaves, de situacions quotidianes, al llibre també les identifiques. Anem a posar-hi algun exemple, perquè n'hi ha,
sí,
n'hi ha cada una que són... L'hem triat especialment per tu, aquesta cançó.
Gràcies. Sabeu que m'agrada molt aquest tipus de música.
Pujar al transport públic, tornar sol a casa de nit, dur segons quin modelet de roba, tot això és molt diferent l'escena si ets una dona o si ets un home.
Totalment. Perquè el missatge que s'està donant és erroni, i això és una de les reivindicacions també del llibre. Ja no val, almenys jo ja no accepto el missatge de tu, dona, t'has de protegir d'una sèrie de coses. Jo, dona, no m'he de protegir de res. Jo, dona, puc anar a l'hora que vulgui caminant pel carrer vestida com em dongui la gana, perquè l'home ho pot fer. Llavors, el missatge és tu, home, para de tocar-me els nassos i tocar-me altres parts del cos, que aquest és el perill, no? Llavors, si a mi els Mossos d'Esquadra m'alerten de com haig d'anar vestida i en quines hores he de caminar pel carrer, estem d'acord que això és una societat que no funciona.
Situem-nos, és real, eh?
Això
aquesta
és real.
Aquesta alerta
és real. Llavors, el què demanem a les feministes i les dones en general? Que el missatge vagi dirigit als homes. Els homes no tenen dret a tocar-nos, no tenen dret a violar-nos, no tenen dret a fer res sobre nosaltres que nosaltres no els hi donem permís.
I en tot cas, la culpa de si assetgen una dona o ataca una dona al carrer no és d'ella, per anar sola
però
a la
encara,
nit.
Però encara hem viscut casos de judicis actualment, sí, sí, en el que es qüestiona, en els casos de violació o assetjament, es qüestiona la posició de la dona per tal com la dona anava posicionada. Si la dona no ha atacat ningú, com pot ser que la dona sigui qüestionada quan és sempre la víctima? Però això continua passant, i el que és més greu, continua passant amb jutges i homes jutges i dones jutges. És a dir, que aquí també, per això et deia, que aquest esforç l'hem de fer sobretot amb moltes dones, crear consciència a les dones de que en determinades situacions la dona només és víctima. No hi ha una altra manera de veure-ho.
Una altra situació en què les dones a vegades ens hem de replantejar, per exemple, tu vols ser mare, no? I dius, ara vull ser mare. Mm-hmm. Ui, la meva vida professional serà el millor moment, no ho serà els homes? Potser és que ni d'entrada s'ho han de plantejar. I un cop ja tenen els fills, tampoc els afecta, perquè tampoc serà segurament qui agafarà l'excedència, segurament serà la dona que s'ho replantejarà.
No només això, sinó la pressió que rebem de totes les dones. Jo ja he dit públicament que no sóc mare ni ho seré, però que totes les dones ens qüestionem en un moment donat de la nostra vida, i amb uns anys determinats fèrtils, posem, si volem ser mares o no. Per què ens fem aquest qüestionament? És una qüestió només antropològica o és una qüestió social? Quasi tot acaba sent una qüestió social o cultural, fer-se aquesta pregunta. Tu pots ser dona i no voler ser mare, però si arribes a aquesta conclusió t'has hagut de menjar molt el tarro per arribar a aquesta conclusió i poder viure amb naturalitat, perquè se suposa que tu com a dona aquesta experiència l'has de viure.
De fet, hi ha una pregunta de coneixement a nivell mitjà del llibre, sí, perquè és el nivell bàsic, el mitjà... I el...
Això ho hem d'explicar, sí, que és un curs.
Sí, és un curs, i l'hem fet, entre la Núria i jo l'hem fet, però hi ha una pregunta que em va fer tan mal quan la vaig llegir. Diu, t'has preguntat, sense jutjar-te, per què has tingut fills? Sense jutjar-te.
I què t'has respost?
No, he estat capaç de fer-ho.
No has estat capaç.
És molt difícil. És molt difícil.
I per què creus que és difícil?
Perquè intervenen molts factors en aquesta decisió de tenir fills. El que vols, el que s'espera, el que toca...
Completament. Aquesta és una pressió que ens hem de treure de sobre les dones.
I després el següent pas, no? Un cop arriba la criatura i situacions tan bàsiques i tan... anar a canviar el bolquer a un lavabo públic. S'ha denunciat últimament, però ara ho comentàvem amb la Núria. És que qui decideix on es posa el canviador? Un home. Per tant, el posa al lavabo de les dones.
Ho decideix un home amb una societat masclista que entén que qui s'ocupa de les cures dels nens i de la gent gran són les dones. I això no és ciència-ficció. Això és el que està passant. Llavors, quants homes reclamen que hi hagi en el lavabo d'homes canviadors? Poquíssims.
Molt pocs, molt,
molt pocs.
Pocs.
Per què? Sí. Perquè no canvien bolquers, sí, sí, no? Clar, que si ho fos una cosa generalitzada, que els homes diguessin, home, doncs jo quan vaig amb el meu bebè tinc dret a anar en el meu lavabo a canviar el meu bebè, doncs que aquestes reclamacions pràcticament no existeixen, ni algun, no dic que no, però pràcticament no existeixen. Llavors, clar que som pesades nosaltres, les feministes, perquè hem de reclamar tantes coses que no existeixen, que és, com m'heu vist en el llibre, hi ha una llista llarguíssima i se'n podrien afegir moltes més, que t'acabes convertint en pesada, però és molt més pesat per nosaltres haver de reclamar tota una sèrie de coses, no? Que no hi siguin d'entrada o que no se les plantegin d'entrada.
Clar, és que és reclamació i és pedagogia i és una lluita de gegants, aquesta.
És una lluita de gegants, però és una lluita que ara ja és imparable i que no ens podem permetre el luxe de perdre-la. És a dir, jo penso que estem al segle XXI amb un desgavell mundial molt considerable, amb més de la meitat de la població que són les dones, amb vides encara molt limitades en molts països del món, i per tant, si volem que el món vagi cap a algun lloc amb un cert futur, depèn exclusivament de la lluita feminista. No hi ha una altra manera de reconduir-ho, i això ho hem de tenir molt clar. No té cap sentit aquesta desigualtat a tots els nivells, però encara té menys sentit la desigualtat que patim sistemàticament les dones. En un país com el nostre es queixa la gent que hi ha poca natalitat. Quantes facilitats posem a les dones per continuar la seva carrera professional, per tenir fills, econòmicament, quines ajudes rebem, en què es destinen els nostres impostos. Has de canviar tot el sistema perquè això reverteixi i comenci a funcionar d'alguna manera que tingui sentit. Fins ara no en té cap.
Ser feminista i ser dona, dius que és inevitable?
Sí, totalment. Jo sí. Penso que sí, sí. En el moment en el que obres els ulls i veus el món, si ets dona, te n'adones que has de ser feminista. No hi ha una altra possibilitat. El feminisme reivindica els drets humans. Què vol dir? Que els drets de les dones no s'estan complint.
Clar.
Doncs com que no s'estan complint, qui els ha de defensar? De primer, les dones. És molt estrany que hi hagi molts homes que defensin els drets humans i no es declarin feministes.
Perquè no hi són a les manifestacions.
No, cada vegada més, a l'última ja n'hi havia. Sobretot, jo sempre confio força, tot i que es parla també d'un retrocés, i és veritat, hi ha un retrocés en la gent jove degut a molts factors, hi ha molt masclisme, hi ha augmentat molt el masclisme, però sí que s'ha de confiar també en les persones joves. Jo ho he vist, per exemple, amb lectors joves del llibre, mm-hmm. que m'han vingut molt entusiasmats i donar-me molt les gràcies per aportar això. Et genera una certa esperança.
Hi ha llum.
El que sí que també insisteixo molt és que aquesta lluita està a les nostres mans i no necessitem els homes per guanyar-la. És més, sobretot, no necessitem els homes per liderar-la, que aquí és on comencen tots els errors.
Però la seva complicitat sí que la necessitem. S'han de mullar d'alguna manera?
Sí, però imagina't que totes les dones estéssim convençudes de fer la revolució feminista. Totes les dones del món, fem la revolució feminista al mateix temps, perquè necessites els homes, clar, tirem pel dret, o sigui, sí. Òbviament, jo m'encantaria, i el que m'imagino és una societat en què els homes i les dones ens donem suport mútuament, però clar, els homes estan obsessionats en perdre els seus privilegis. No en què nosaltres tinguem els nostres.
No. Que no els toquin.
Que no els toquin els seus privilegis. Llavors jo contra això ja em canso molt. Llavors em convé molt més insistir en les dones que han de defensar els seus drets que no en els homes que estan patint pels seus privilegis. Aquesta no és una lluita de treure privilegis a ningú, és d'atorgar privilegis a qui no en té. És que nosaltres no volem que ningú perdi drets, volem que en tingui tothom, i això s'ha d'entendre. Per mi és molt bàsic, però és el que et deia. Estic parlant d'obvietats, doncs sembla que no són tan òbvies.
No ho són. Mira, sense anar més lluny, a mitjans de mes de juliol va haver-hi molt d'enrenou per una crítica al diari El País, una crítica de dansa que es diu Carmen Delval.
No, per favor.
Començava l'article dient sí, Marta sí. Carrasco, que és una ballarina, un artista, diu «Está algo gruesa». En ninguno de sus vestidos puede subirse la cremallera hasta arriba y su pelo pide un tinte a gritos. Evidentment, la llau de crítiques i d'insults cap a Carmen Delval va ser...
És que Carmen Delval hauria de retractar-se o deixar d'escriure. Si tu has de parlar de dansa i el primer que s'ha degut és que su pelo pide un tinte a gritos, jo el que demano és que aquesta senyora se'n vagi de vacances. Dol molt que això ho escriu una dona. Sí. Dol molt que una dona no hagi estat capaç de que segurament la Marta Carrasco... Segurament no, la Marta Carrasco té moltes coses a dir, porta molts anys dient moltes coses a través de la dansa, dubto molt que un color o un altre de cabell sigui significatiu pel que ella expressa corporalment, sense haver vist l'espectacle, i més igual, sempre he sigut molt fan de la Marta Carrasco i penso que com a dona i com a creadora dir això en un diari, perdoneu-me, però això va estar escrit al País.
Al País.
Clar, que és un diari que s'ha convertit en l'ABC de l'ultraesquerra, saps? Vull dir que, acaba quadrant, però és molt bo que ridiculitzi aquesta periodista o aquesta crítica, no sé què és, i que se li faci veure que començar així les coses és començar a un nivell baixíssim.
Entre Carmen Delval, que l'estudiaríem en un extrem, no? I recordo també alguna presidenta d'empresaris també que va fer algun comentari fa uns anys respecte a les dones, si tenien fills i no.
Val.
Entre aquest extrem, l'altre extrem, si em permets, et situo tu a l'altre extrem, no? Defensant el feminisme. Entre mig d'aquests dos extrems, hi ha un gruix de dones que com estan? Estan resignades? Estan esperant que algú els digui
doncs,
el que han de fer?
Deixa'm que tiri pedres a favor de la meva taulada, no contra la meva taulada. El llibre de curs per feminisme de microones, que va sortir el setembre del 2016, ha arribat el juliol del
2017?
Sí, amb 6 edicions, no? Per tant, Això a mi em genera optimisme. Em genera optimisme, primer, perquè cada vegada s'està veient més que les coses no estan com han de ser, i cada vegada aquest gruix més que dius de dones, crec que estan tirant cap a la meva banda i no cap a la banda dels tinters que necessiten. Sí,
creus que estan reaccionant, les dones?
Crec que s'està reaccionant. No és un efecte massiu com ens agradaria. És veritat que hi ha molta feina per fer, però és que hi ha tanta feina per fer com segles hem estat les dones oprimides, no? I això és tota la història de la humanitat.
I tant.
No hi ha una època en la història de la humanitat en què les dones hàgim estat en un nivell d'igualtat.
Mai.
No ha existit.
Des d'Adam i Eva.
Exacte, imagina que aquesta és l'altra. La religió és una de les grans culpables de la nostra situació, no? En la religió, bàsicament, les dones es divideixen entre verges i putes. No hi ha un terme mig, no? Per tant, o pertanyies a una cosa o una altra. Això no passa en els homes. No tenen aquesta divisió. Per tant, va tot a poc, és una revolució que es fa lentament, però veiem cada vegada moltes més reaccions. Ara, que hi ha feina, molta, i que s'ha de lluitar sistemàticament, diàriament, i no baixar la guàrdia, és un imperatiu, no et queda un altre.
Deixa'm escoltar, he buscat un document de la Maroteca que crec que il·lustra perfectament això que estaves comentant.
Si soy yo mismo, me temo.
¿Por qué?
No, porque entraría a matar. Y entonces, el debate entre un hombre y una mujer es muy complicado. Porque si haces un abuso de superioridad intelectual, o lo que sea, parece que eres un machista que está acorralando a una mujer indefensa.
A mí lo que me parece machista es que usted de antemano ya me hable de un ejercicio de
es que es mucho más
superioridad complicado. Intelectual. A mí,
un episodi prou conegut i prou comentat, és l'any 2014.
Aquest surt al llibre.
Sí.
És un dels exemples que surt al llibre.
Sí, és el Miguel Arias Cañete, en aquell moment era candidat a les eleccions europees pel PP, ara és comissari a Europa. Per tant,
amunt.
Cap amunt, eh?
Patada cap amunt. Això més recentment, això ho hem vist, o sigui, un personatge que diu públicament, considera que els homes són intel·lectualment superiors a les dones i per tant no s'hi volen enfrontar perquè semblaria masclista, que és un argument delirant, absolutament delirant. Ara ho tornava a sentir, és que acaba que ho sents.
I et tornes a escandalitzar, eh?
Però això ho hem vist molt recentment amb aquest eurodiputat del Parlament Europeu, que també considera que les dones... Sí, que les dones som intel·lectualment inferiors, ho diuen al Parlament Europeu, i què passa? Això us ho exemplifico perquè veieu què passa quan s'insulta a les dones i quan es demostra un masclisme, i a més polític, i a més manifest. En el cas de les dones, un senyor en un Parlament Europeu pot dir que les dones som intel·lectualment inferiors i que per això hem de cobrar menys, que això és un tema bàsic, és la bretxa salarial, la justifica d'aquesta manera, i passa que li clauen una multa no sé quants euros, però continua sent eurodiputat. Clar, això és un problema que tenim a nivell social i que qui cregui que això respon a una obsessió particular meva, per exemple, que s'ho faci mirar.
Però no només aquestes esferes de poder del Parlament Europeu o del govern espanyol, esferes tan quotidianes com sentíem a finals de temporada al programa Islàndia de l'Albert Om, el cas d'una noia que treballa com a cambrera posant copes en un local nocturn de Barcelona i explicava tot de situacions en què s'havia sentit agredida per clients. I el més bèstia era un noi que va allargar el braç per sobre de la barra per tocar-me el pit. Ella li va... Evidentment, però què estàs fent? Qui t'has pensat que ets per tocar-me? No, t'estic servint. Van avisar els serveis de seguretat i ella va rebre una bronca dels seus superiors per activar els serveis de seguretat del local per una cosa així.
Clar, perquè una dona s'ha de deixar tocar els pits, això ho entenc perfectament.
El client sempre té la raó, no?
S'ha de deixar tocar els pits, s'ha de deixar tocar el cony, s'ha de deixar violar i s'ha de deixar fer tot el que els homes tinguin ganes de fer-li. Això és el que s'entén fins ara. Estic ironitzant fins a aquest punt perquè aquesta anècdota és diària, és constant, és permanent. És evident que s'ha de dir prou, s'ha d'aturar tot això i s'ha de canviar el curs de la història. I canviar el curs de la història vol dir que el món sigui feminista. La dona continua sent un objecte, la dona se la continua tractant com a tal, i o ho aturem o serà molt pitjor que el canvi climàtic.
Parlant d'objectes, bé, també hi ha qui el nega, el canvi climàtic. Per
tant. Sí, sí, sí. Bueno,
posats a negar.
Clar, qui nega, Donald Trump nega el canvi climàtic i nega qualsevol dret humà a les dones i les tracta com a objectes i arriba a president dels Estats Units. Això és una anomalia tan bèstia i és tan greu quan a vegades parles i dius algú pot explicar què ha fallat del sistema perquè Donald Trump arribi a ser president dels Estats Units? Tot. El sistema falla de dalt a baix. El sistema falla de dalt... No, falla de dalt a baix. Per tant, el que fem des d'un punt de vista feminista és analitzar el sistema. Però per tot, perquè a mi una de les gràcies que trobo que té el feminisme és que aplega moltes altres coses que fan o que tenen pensat un món molt millor, no? Una distribució molt més justa a la riquesa, etcètera, etcètera. Però... algú que em digui on falla el sistema concretament perquè Donald Trump arribi a ser... I qui diu Donald Trump diu el
sí,
Putin...
Altres,
el Rajoy, vull dir que... On falla? Doncs falla per tot arreu.
La mateixa societat que els vota, no? Vull dir que dius... Sí, aquest però... líder és el que tu vols pel teu país.
Però quins fotem? Valors estem establint perquè sí, sí. puguin arribar a dirigir països i a dirigir les nostres vides.
Uh-huh. Hem anat a il·lustrar aquests casos que parlaves ara de les dones com a objecte. N'han a buscar tres casos molt concrets de dones que estan en actiu ara mateix. La primera és la Sarai. Ella treballa com a assistent de vol, com a hostessa de vol.
Hostessa.
I ens explica això.
Per exemple, vols a alguns destins on els passatgers han rebutjat la meva ajuda perquè només volen ser tractats per homes. O una vegada en la que un futbolista em va preguntar si jo formava part del menú de l'avió mentre passava amb el carro del servei dels dinars. Sobretot m'agradaria aclarir que no tots els homes assistents de vols són homosexuals. La professió és per a persones, com qualsevol altra professió.
És un matís important.
És un matís, superimportant. Doncs veus, aquesta dona, en la seva feina, ha de suportar aquest tipus de comentaris fa poc també va tenir una multa a Ibèria, precisament, perquè havia demanat...
Feia testos d'embaràs.
Feia testos d'embaràs. I
ho
van justificar dient que com que volar pot portar problemes amb la... No cola, ja
no,
sabem que no cola, saps? O sigui, no em vinguis amb mandangues, també hi ha moltes dones embarassades que volen, no passa res, a uns determinats mesos, després ja sabem que no poden. Però és el típic exemple d'una persona que per exercir la seva feina ha de patir aquests abusos. Llavors això es considera aquesta paraula tan horrible que és els micromasclismes, no? Perquè, bueno, són agressions petites, no. Aquestes agressions petites del micromasclisme és el que acaba portant a la violència contra les dones i a la mort. Perquè és una falta de respecte d'entrada cap a l'ésser humà, cap a la dona, que pot arribar a considerar-se que la teva vida no val la pena i, per tant, jo me la puc carregar. Això és el germen, és l'inici, aquesta falta de respecte i aquest menyspreu és l'inici d'acabar veient a la dona com una possibilitat que te la pots treure de sobre en qualsevol moment, no? Per tant, s'ha d'anar molt en compte i s'han de denunciar constantment aquestes agressions i aquests greuges.
Una altra situació, la dona que treballa en un món d'homes. Majoritàriament
jo.
Masculí. I jo.
Exacte. Nosaltres.
Nosaltres.
I nosaltres
totes.
I l'Ariadna, que és tècnica.
Uh-huh.
Mira què ens explica.
Hola, sóc Ariadna Riols i com a tècnica de so no he patit mai cap discriminació greu, però sí que he hagut d'aguantar comentaris típics com «Hala, una tècnic dona, no és gaire comú, no?» O quan transportes equips d'àudio pots sentir coses com «Vols dir que podràs amb aquestes maletes?» En qualsevol cas, intento no respondre. Amb la mirada ja ho dic tot.
Tècniques de so o...
Tu has de dir que no pots portar aquestes maletes i que te les portin. Jo això és una estratègia que faig servir de dir, efectivament, no puc, no tinc força, porta-me-les tu i t'estalvies carregar-te l'esquena, que és una de les situacions molt intel·ligents per part de les dones. Oi que no tenim força? Doncs carrega tu les maletes. Oi, no pots ser tècnic de so perquè no pots carregar maletes. Hi ha professions, també, que encara passa, com explica l'hostessa o com explica l'Ariadna, que, per exemple, en els casos de metges, no? Hi ha homes que no volen que una dona metge, que són les que estan a les facultats de medicina majoritàriament sí. i s'estan traient la carrera, que n'hi ha més que homes, les atenguin, no? I llavors senten, però no senten recel, suposo, per també una certa edat, una certa vergonya corporal, sinó perquè no se'n fien de que s'hagi entrat la carrera. Hi ha aquest recel de que en sabran menys.
Desconfien. No?
Totalment, en sabran menys, per això que deia l'eurodiputat polonès, de que les dones són menys intel·ligents i són molt menys capaces. Per això, com que són menys intel·ligents i menys capaces en general, la humanitat ha sobreviscut, perquè som tan idiotes que l'hem mantinguda.
I ja quan parlem de futbol, ni t'explico com es disparen tots aquests tòpics.
Quan començaven les banquetes, alguns entrenadors rivals saludaven abans el meu ajudant, home, que a mi, pensant-se que l'entrenador era ell i no jo, potser pensaven que era la delegada. Jo, com a molt somreia, intentava fer-ho prou bé com perquè la pròxima no es confonguessin. I ara, com a molt, doncs, em toca esquivar dos petons que entenc que no són la mateixa manera professional de saludar-los a ells que a mi. És com un petit desafiament personal. I a la sala de premsa sempre he aspirat a anar-hi pel que sé i no pel que sóc. Això segurament amagui una discriminació invisible, aquesta necessitat de la periodista dona de demostrar més que l'home per justificar que la convidin a una tertúlia. Pot ser, jo per si de cas no em poso faldilla. Aquesta és la meva segona manera de desafiar.
Molts oients l'hauran reconegut, és la Natàlia Arroyo, és col·laboradora de RAC1, és l'actual seleccionadora catalana i descriu 3-4 situacions que són de llibre, El saludar...
El món de l'esport té molts problemes, molts problemes. És un llibre a part. El que té periodistes esportives, dones que s'han de menjar una quantitat de comentaris inversemblants, aquesta cosa que jo també parlo en el llibre, tan sorprenent, de que els diaris esportius necessitin posar cossos de dones mig despullades,
com
que no
reclam.
Són esportistes,
sí.
Com a reclam, àrbitres, dones que han estat xiulades i reclamant que tornin a la seva cuina en camps de futbol, però el món de l'esport té un problema, i jo amb els companys de la ràdio també més d'una vegada els hi dic, perquè també fomenten molt una sèrie d'actituds a través de retransmissions, a través de comentaris, una sèrie d'actituds masclistes que nosaltres, sobretot els que ens dediquem a això, hem d'anar molt en compte i hem de ser molt respectuosos amb tot el que passa. No et pots deixar portar per l'energia aquesta, no?, que en un moment donat perds el cap. Per tant, tots hi tenim una responsabilitat, que aquesta és una de les altres lliçons que hem d'aprendre. Tots hi tenim una responsabilitat, homes i dones, i tots podem fer alguna cosa per revertir la situació. No és allò de dir, no, és que, bueno, clar, jo és que ja no faig política, no. No, tu fas política, viure és fer política, i per tant pots canviar cosa.
Aquesta és la revolució que demanes, no?, al llarg de tot el llibre.
Sí, constantment. Que siguis conscient de com vius, no? També posava una comparació, i és que fins fa relativament poc en aquest país nosaltres no reciclàvem, no teníem aquest costum, anava tot a les mateixes escombraries, no? Hi ha un moment en el que comencem a tenir diferents bosses, tenim diferents contenidors i intentem tenir una altra consciència cívica i una altra consciència de món. Doncs això és exactament el mateix. No hem de deixar passar cap tipus de masclisme, per petit que ens sembli, i hem d'aconseguir una societat igualitària. No existeix i està lluny d'aconseguir-la. Pensa que les previsions de futur parlen de 80 anys cap endavant perquè això passi.
Doncs així no veurem.
No, per això et dic, s'ha d'accelerar. Per això s'ha de començar a fer la revolució, s'ha d'accelerar, i crec que aquesta acceleració depèn de la consciència de cadascú. I volem estar millor. Jo no sé per què ens entestem a no estar-ho. Volem estar millor, i voler estar millor és tenir una república i que sigui feminista.
Ara t'escolto.
Sí. Natza, moltes gràcies.
A vosaltres.
Seguirem aprenent. Hi haurà un altre? Hi haurà un segon
curs? No, això no sé per què se'm demana. No hi haurà un segon curs.
Perquè els cursos mai són un de sol, és primer, segon, no?
Ens hem quedat amb ganes de més.
Bueno, si us heu quedat amb ganes de més, farem més coses amb diferents formats, segurament, però de moment tinc ganes d'escriure com a dona, que jo vull fer de tot.
Vols fer literatura femenina?
Vull fer literatura femenina. D'aquesta barata.
Això,
saps això que és dolenta, que no et fan cap cas?
Et donaran un novel·la. Però
amb pseudònim.
No, amb el meu nom, ja no em fa vergonya. Jo tinc un nom que sembla un pseudònim, no? Segurament molta gent no es deu creure ni que em dic així. Però no, exacte, literatura barata. D'aquesta que fem les dones, això.
Vinga, jo la compraré com a dona i la llegiré.
Moltes gràcies.
Gràcies,
una abraçada.
Bon dia.
Via Lliure, amb Laura Rossell.